És la 1:15, temps d'obrir el fil directe aquí al magazín de l'Hora Mora d'Ebre amb nosaltres, en directe, l'alcalde de Mora d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Molt bon dia, Adriana, i molt bon dia a tots els que escolteu.
Benvingut a, de nou en aquest 2017 a la ràdio, que encara no ens havíem saludat a través de les ones de la ràdio. Com està provant el 2017?
Bé, la veritat és que hem tingut un inici de 2017 molt fred, diria jo, no? El fred ens ha acompanyat, però penso que és el que toca en aquestes èpoques. Per tant, això ens fa d'alguna manera pensar que si el temps ens acompanya amb allò que toca, doncs aviam si també ens acompanya la sort i les coses van canviant a poc a poc.
Molts projectes per a Mora d'Ebre per aquest any nou, que s'aprovaven ja el pressupost a finals d'any, el pressupost del 2017, que encara no havíem tingut temps de conversar aquí a la ràdio com ens agrada. Com el definiria a grans trets?
Bé, jo diria que és un pressupost, acostumo a utilitzar sempre la mateixa frase perquè jo penso que és molt definitòria, no? Jo diria que és un pressupost continuista en el sentit de que intentem continuar gestionant aquells recursos que té l'Ajuntament de Mora d'Ebre de la millor manera possible, intentant que el deute municipal cada vegada sigui més petit, intentant que les inversions, els serveis i tot allò que es menester pel funcionament de la població no se'n ressenti. Per tant, jo diria que és un pressupost en aquest sentit continuista, perquè tot allò que fa referència a inversions doncs es va mantenint, el que d'alguna manera podríem definir com a aspecte més social també el mantenim de forma claríssima i acurada, i de fet hi apostem fortament. I pel que fa a l'aminorament de l'endeutament, doncs continuem en la mateixa línia del que hem anat duent fins ara. La veritat és que les xifres que portem fins ara són importants i volem d'alguna manera continuar en aquesta línia perquè finalment, doncs, al final d'aquesta legislatura puguem deixar un endeutament més que admissible pel que fa als números de l'Ajuntament de Mora d'Ebre.
Ja que parla del deute municipal, tenim aquí la publicació de l'Ideal de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Mora d'Ebre, on doncs critiquen que realment aquest nivell d'endeutament no el nivell d'endeutament, sinó el que és la reducció de l'endeutament no és el que vostès diuen que és molt inferior.
Bé, jo ja he dit, ja ho vaig dir potser en algun altre mitjà, no? A mi em preocupa l'actitud d'Esquerra Republicana, em preocupa molt l'actitud del grup municipal d'Esquerra Republicana aquí a Mora d'Ebre. Jo només puc arribar a la conclusió de que realment el que busquen és l'enfrontament i el que busquen d'alguna manera és posar pals a les rodes, perquè és que si no ho puc entendre. Vull dir, si realment aquí no hi ha ganes de buscar maranya, no entenc que pugui entrar una revista així. Te ho diré d'una altra manera. Si realment aquesta xifra que ells diuen que s'ha minorat el deute de 900.000 contra la que diu, vaig jo aquí públicament a la ràdio, de 3 milions, pràcticament 300.000 euros, si realment això no ho fan per enganyar i per encendre els ànims, doncs la veritat és que això encara me preocupa molt més, perquè si no ho fan per això vol dir que no n'entenen gens. I ho dic així en tota rotunditat, no n'entenen gens. La veritat és que és preocupant que algú que aspira a governar un ajuntament que amb el de Mora d'Ebre facin els números que ells presenten en aquest Ideal de l'Ebre. No saben què és el deute, no saben què és el deute acumulat, no saben què és el ratio d'endeutament, no en tenen ni idea. Barregen conceptes i números de la manera que els hi va millor per fer els números que els hi van millor. De fet, això és una qüestió que a l'equip de govern ens preocupa molt, i en aquest sentit, com ja més com a partit, no tant com a equip de govern, hem pres la decisió de treure una revista i explicar a la població en quina situació es troba el deute municipal, perquè pensem que això és just, o sigui, s'ha d'explicar, la gent ha de saber la veritat de la qüestió i no les falsetats que Esquerra Republicana ha fet públiques en aquest pesquí que ha repartit anomenat Ideal de l'Ebre. I ho dic així en tota rotunditat, falsetats absolutes. Per tant, insistixo, jo vull pensar que tampoc no en saben. Jo vull pensar que realment doncs, aquí el que hi ha són ganes de buscar l'enfrontament i de crear un clima de tensió que doncs, potser amb ells els interessa. No? L'altre dia m'ho dia algú, no? El fet que possiblement no tinguin arguments per anar cercant alguna qüestió pel que fa a fer oposició o criticar alguna de les qüestions que donen a terme, doncs els duen a fer accions com aquestes. Ara bé, penso que és lamentable. Jo aquestes actituds pensava que havien quedat postergades a altres temps. Mora d'Ebre ja ha passat moments d'aquesta manera, no? Jo pensava que ara tindríem doncs, una oposició diferent, dura, evidentment fiscalitzadora, però amb la veritat per davant.
Ha dit que trauran també un butlletí?
Sí, en breu el tenim, penso que s'estan imprimint, i en breu repartirem per tota la població l'estat en què està el deute de l'Ajuntament de Mora d'Ebre, però és que a més pormenoritzat. Any per any, que s'ha amortitzat cada any, que és el que s'ha retornat cada any, les inversions que s'han fet, i penso que que es veurà molt clarament que d'aquests 8.750.000 euros pràcticament que havien de deute l'any 2011 quan vam entrar a governar nosaltres, doncs se n'han retornat o s'ha minorat aquest deute en pràcticament 3.254.000, crec recordar, però que és aproximadament això, en 5 anys i escaig el que hem retornat. No? Per tant, a més, és molt lamentable haver de veure aquestes qüestions, com ja vam veure també, un enrenou que es va produir també no fa massa arrel d'una sala que van demanar i que no van especificar pel que la volien i que després dient que els hi volíem cobrar. Bé, jo penso que és el que diria, ganes de brega, ganes de buscar l'enfrontament.
Molta tensió, no? Es palpa en els últims mesos.
Bueno, perquè realment aquest és un estil barroer. És un estil que no és l'estil que jo m'esperava trobar per part d'Esquerra Republicana. Buscar la notorietat en l'escàndol, potser, no ho sé, a la millor sí que els hi donarà resultat, jo desconec, però home, la notorietat se busca proposant, posant coses damunt de la taula, no ho sé, per donar-te un exemple, l'últim pressupost municipal, el que estàvem parlant ara, els vam convidar que ens fessin propostes, ens van fer 4 propostes, una idèntica a la que ens havien fet l'any anterior i que ja estava dut a terme, i les altres quan ens vam saber parlar no sabien com argumentar-les. Per exemple, una proposta que ens van fer, que ens feien ells, escolti, miri, demanem que es rebaixi el preu de la brossa en aquells que reciclin millor. Va, molt bé, els vam cridar, els vam dir, molt bé, doncs vinga, escolti, vinguin cap aquí, aquesta proposta els hi comprem. Però ara, argumenti'ns vostè, ja que fa la proposta, com la implantarem, aquesta qüestió, no? Perquè ara com sabré jo que l'Adriana llança la brossa de forma més triada que la Juanita, no? Com ho sabré? Hem de buscar alguna fórmula per a fer-ho. Ah, no, no. Això no ho hem de fer nosaltres. Sou vosaltres, que governeu, feu vosaltres. Home, però si tu fas una proposta, el normal és que l'argumentis i l'articulis i diguis com ho faràs, no? Bé, doncs, aquestes actituds són les que, francament, jo no entenc. Jo no entenc que això sigui treballar per Mora.
Bé, deixem aquestes tensions i tornem a aquest pressupost que m'interessa parlar molt de les inversions, de les actuacions, que n'hi ha moltíssimes, a més, previstes per a Mora d'Ebre, si ens dona temps de tractar-les totes i d'altres temes que tenim sobre la taula. Una d'elles és una obra que, a més, recordo que ens mig avançava mentre fèiem una entrevista inaugural en les piscines de Mora d'Ebre aquest estiu, que és aquesta cobertura de la pista poliesportiva. Arribarà enguany.
Bueno, la veritat és que estem pendents de signar el conveni amb l'empresa que ens finança part de l'obra, que és Sorea, en la qual hem arribat amb uns acords que no només ens abarteixen el cost del servei pel que fa als exercicis següents, sinó que també ens, d'alguna manera, reconeixen uns diners que ens haurien de retornar i, per tant, a partir d'aquí, el que fem és vehicular-los amb aquesta obra. No? La veritat és que, si no passa res, estem pendents de que en el proper ple puguem dur a terme aprovació del conveni que faríem en aquesta empresa i, a partir de la signatura d'aquest conveni, l'obra es durà a terme. Per tant, vull pensar que dins d'aquest mes de febrer, primers del mes de març, aquesta obra hauria d'estar en dansa, ja que el tractat d'una empresa privada doncs, no està subjecte a licitacions ni a més, i, per tant, molt més senzill, no?
El que ha d'estar al caure ja és la remodelació d'aquí de baix del passeig del pont, no?
Bé, també estem amb el mateix, estem pendents de la signatura del contracte, ja està adjudicat i per tant, si no tinc entès el contrari, crec que aquesta setmana se signa ja el corresponent contracte que ha de regular la qüestió de l'obra a la que feia referència i per tant, dins aquest mes de febrer s'ha d'iniciar l'obra.
Altres obres també molt esperades són la de la segona fase dels talusos del castell. Es podrà executar aquest 2017, creu?
L'hem. No es podrà, no. S'ha d'executar aquest 2017. Estem condicionats pel fet de que s'esgota 31 de desembre el termini de subvencions de la llei de barris i, per tant, l'hem d'executar dins d'aquest exercici. De fet, ja estem en converses amb l'Incasol, ja hem subsanat algun petit escull que ens posaven des del Departament de Cultura, però ahir jo parlava amb el delegat territorial de Cultura i la veritat és que doncs, amb una diligència extrema ens van solventar els problemes que hi havia i en aquest sentit doncs, la veritat és que penso que aquesta obra aquí sí que fem sotmesos a terminis de licitació, per tant, doncs, serà un pal més llarg, però jo crec que abans d'aquest estiu l'obra estarà començada i acabada.
Parlant dels talusos, també a finals d'any o principi del 2017, no recordo quan era la data exacta, va haver un nou desprendiment a la zona del camí del Subarret, que es va arreglar molt més ràpid que...
Bueno, és que va ser un desprendiment menor, va ser un desprendiment molt menor, crec que al final avui signava encara documentació d'aquest expedient i crec que ens ha suposat uns 550 euros o així pel que fa al restabliment de la situació.
Hi ha algun perill, però, en aquesta zona? Perquè se n'havien produït dos o no té res a veure una
altra? Durant molts anys no se n'ha produït cap. Mm-hmm. Ara, en poc temps, se n'han produït dos. La senyalització del camí no hi és perquè sí.
Mm-hmm.
El camí, de fet, amb un bon començament, ja està senyalitzat com a un dels indrets amb possibilitats d'esllavissament. Jo penso que l'estructura geològica del terreny ja denota una certa perillositat. Per tant, doncs, home, evidentment, un punt de perill hi és, però igual que pot ser una carretera de muntanya en la qual ens trobem les senyalitzacions de perill i esllavissaments. Per tant, doncs, vol dir que quan transitem per un lloc en aquesta senyalització hem d'estar més a l'aguait, lògicament.
Seguim a més projectes per aquest 2017 i ens situem a la zona... No ens movem per aquí, la zona del Club Nàutic, que hi ha molts projectes, uns que encara s'han de tancar, i després també tenim aquest de la creació, no?, d'una empresa de navegació fluvial per apostar pel turisme també, i que aquest riu, no?, doncs, serveixi per alguna cosa més.
Bueno, així ho vam dir des de l'Ajuntament, de manera que creiem fermament amb la possibilitat de turística que ens ofereix el riu, i volem posar en marxa un servei de navegació fluvial que d'alguna manera ha de ser un atractiu turístic pel territori i per la zona. No? Bé, ja tenim contactes en aquest sentit, que han dissenyat una barca de dimensions, jo diria, importants. Estem parlant d'una barca que podria tindre una capacitat de 35 passatgers, per la qual cosa vol dir que ja tindria un important volum de passatgers. I bé, estem subjectes novament al que us dic sempre. Ja sé que em direu que sóc un pesat, però és que tot això no és tan senzill. Una cosa és quan tu tens la idea i l'altra cosa és materialitzar-la. Estem subjectes, doncs, a la redacció d'un pla econòmic i financer que ha de supervisar l'economia de la Generalitat, que quan ens donarà l'OK i ens dirà que sí, després podrem començar els tràmits de licitació per encarregar la barca. Tot això són mesos i mesos de tràmits que em fan patir, perquè jo volia que aquest estiu la barca estigués navegant i ho començo a veure un pel just, no? Començo a veure un pel just, però bueno, la burocràcia administrativa és la que és, i avui més que mai penso que cal fer les coses amb la màxima pulcritud possible, atès l'ambient que respira políticament parlant, no només a Móra d'Ebre, sinó a tot arreu. No?
En parlarem també d'això més endavant. I precisament aquesta creació de l'empresa fluvial, no?, aquesta embarcació, doncs va lligada també al projecte que hi ha d'urbanitzar tot el Nàutic, de cobrir també la plaça de Toros perquè sigui un altre, plaça de Braus, perdó, perquè sigui un altre equipament cultural també del municipi. També s'està actuant d'altra banda més avall, a la zona de la illa de Saurí.
Bé, la veritat és que jo he dit sempre el mateix. Aquest equip de govern creu fermament en les possibilitats turístiques que ens ofereix el riu, i en especial la nostra façana fluvial. Jo sempre he dit aquella frase: jo vull que Móra d'Ebre es convertixi en el balcó de l'Ebre, i en aquest sentit treballaré en tot el que estigui al meu abast per poder deixar el més lligat possible tot aquest projecte, perquè penso que té un potencial important. Com tu molt bé anomenaves, evidentment la zona del Club Nàutic és una de les zones que cal urbanitzar de forma imperiosa, no només pel fet del que és la zona del Nàutic i que és menester dintre un port esportiu com és menester, i un port que ens permeti que si hi ha navegació fluvial doncs puguin atracar a Móra d'Ebre en comoditat, sinó també per una altra qüestió. No hem d'oblidar que la zona del Nàutic, especialment a partir de la primavera, es converteix en un punt d'afluència de gent importantíssim. La gent que rema, la gent que fa esport, la zona al voltant del Nàutic cada cop ha anat a més a això, i per tant jo penso que quan una situació com aquesta agafa volada, se'ls ha de fer costat, i en aquest sentit penso que és just que s'urbanitzi aquell espai. De retruc, si a més podem lligar en què farem aquesta segona fase del castell, i que per tant aquesta segona fase dels talús del castell lligaran el castell amb la zona del Nàutic, amb una passera que ens permetrà passejar tot aquell indret, si a més podem d'alguna manera agafar la plaça de Toros i restaurar de manera que la puguem cobrir, que es pugui convertir en un espai, jo diria, polivalent des del punt de vista cultural, des del punt de vista d'oci, des del punt de vista social, és un dels aspectes que Móra d'Ebre també té per cobrir. No? Móra d'Ebre no disposa d'un espai de grans dimensions, un casal municipal de grans dimensions, per poder dur a terme aquest tipus d'activitats. Per tant, tot això, aprofitant el que us dia, no?, la vinantesa aquesta de la llei de barris, que ens dona un 50% de finançament, el que hem estat és emetents, buscant altres finançaments que ens complementin aquest 50%, i allí on no puguem arribar amb aquests finançaments que complementin, doncs haurem d'arribar amb fons propis, no? Però sempre deixant de banda l'actuació del fons propi com a últim recurs. Amb això estem treballant, jo penso que ens queda poc. En el cas de l'organització del Club Nàutic i de la cobertura de la plaça Toros, no ho tenim tan ben resolt com en el cas de el que seria la segona fase dels talusos, però vull creure que serem capaços de dur-ho a terme dins aquest 2017.
I també s'ha començat a actuar, corregis-me si m'equivoco, a la zona verda de la illa de Saurí, aquest nou espai també, doncs, que s'ubica al mercat, i també s'estan fent moltíssimes activitats.
Efectivament.
Per exemple, el cazafir.
Jo estic molt content, és una, un espai que l'Ajuntament ha adquirit i que penso que és un espai d'una polivalència excel·lent. S'ha demostrat no només per, la, per poder encabir el mercat sedentari, sinó per les activitats que es duen a terme com a pàrquing, per les activitats que han dut a terme diferents entitats, per Cap d'Any van fer el Ball de Cap d'Any, en fi, hi ha tot un seguit de qüestions, van fer també, crec que ara per Sant Antoni, tot l'espectacle hípic es va dur a terme en aquest mateix indret. Per tant, és un espai que oxigena de forma importantíssima l'activitat municipal. Però jo recordo també que vam dir que hi havia una segona part que era molt important, que era la de que dins aquest espai hi hagués un espai verd, que havia de significar un pulmó verd per la població, que havia de significar la recreació d'un bosc de ribera que ens permetés disposar d'un indret on pugui anar a passejar, on pugui anar a fer esport i fer-ho dins de l'àmbit de la natura. Bé, això ens preocupava molt, finalment hem aconseguit una ajuda important pel que fa a l'obra social de la Caixa i també de la Diputació de Tarragona, i vinculant aquestes dues qüestions doncs, podem dur a terme doncs, el que seria l'obra definitiva, que consistirà en l'adequació mínima del maset existent a l'indret i amb la plantació de tota la zona esta amb bosc de ribera, ordenant tota una sèrie de camins interiors per poder passejar i alhora també posant-hi llum perquè durant la nit s'hi pugui també d'alguna manera transitar. Per tant, jo penso que quedarà un espai verd molt digne a l'entrada del poble, que donarà una imatge de Móra d'Ebre molt diferent.
Deixem ja el riu, anem a l'altra punta del poble i pugem fins a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Com estan, senyor Pinyol, les relacions amb l'Ajuntament de Reus? Hi són, no hi són?
Bueno, hi són. Les relacions jo crec que no s'han de trencar mai. Les relacions s'han de mantenir amb més cordialitat o amb menys cordialitat, però no es poden trencar mai. Jo, home, la veritat que deia dir és que divendres passat vam tindre Consell d'Administració de Gecosa i en aquest sentit doncs, no va anar tot el bé que jo voldria, però tampoc va anar tot malament. I també heu sigut testimoni, suposo, aquests dies de les declaracions que s'han dut a terme, no només per part del delegat del Govern de la Generalitat, sinó també per la pròpia Noemí Llauradó, que és la màxima mandatària en matèria sanitària de l'Ajuntament de Reus.
Li van sorprendre aquestes declaracions de Noemí Llauradó?
En un primer moment me van sorprendre, t'he de ser franc, perquè doncs, l'actitud ha sigut sempre una actitud difícil de compaginar. Ara bé, jo penso que al final, quan insistixes en una cosa que és tan evident, i quan estàs, te sents tan carregat de raó, home, al final tampoc t'estranya tant que t'acabin donant parcialment, encara que només sigui parcialment la raó, perquè jo penso que tenim molta raó la gent de Móra quan es posem allò que es posem pel que fa referència a l'Hospital Comarcal. És un equipament fantàstic, és un equipament que no ens podem permetre de cap de les maneres que sofreixi cap tipus de mal. No? En aquest sentit, jo crec que serem capaços de trobar la solució. De fet, divendres que ve jo tinc una reunió amb la Noemí Llaurador per veure com i de quina manera enfilem els temes referents al pla d'inversions. I bé, no vull avançar res perquè no sé com anirà aquesta reunió, vull pensar que anirà bé i vull pensar que serà positiva, però en tot cas, si no ens posem d'acord, no s'acabarà aquí. Continuarem cercant possibilitats de treball i possibilitats de solució. De fet, en breu també tenim previst, l'altre dia m'ho comentaven companys alcaldes, de convocar, ens veurem en breu, de fet estem buscant data, els tres presidents del Consell Comarcal, els de la Ribera, el de la Terralta i el del Priorat, i els tres alcaldes de cap de comarca, el de Gandesa, el de Móra d'Ebre i el de Falset, perquè estem una mica, en aquest sentit, queixosos perquè hem posat aquesta reivindicació damunt de la taula i per part de la Conselleria de Sanitat no hem rebut cap tipus de suport, de resposta, ni de res. En aquest sentit, doncs, sabem que el conseller visita Reus, sabem que aquesta setmana visitarà Amposta, però sembla que a Móra d'Ebre no està l'agenda del conseller. I això és una cosa que...
Va prometre visita als treballadors.
Sí, sí, però això va prometre visita als treballadors, però això
no
està així,
no? Encara, no?
I això ens preocupa, i ens preocupa, i jo he d'agrair, també vull agrair públicament el suport que rebo per part d'aquests presidents del Consell Comarcal, aquests companys alcaldes, perquè ells mateixos me diuen, no, escoltem, ho hem de reivindicar perquè no volem que no sembli que sigui l'alcalde de Móra el que d'alguna manera posa el crit al cel. No és un tema de Móra, ho he reivindicat per activa i per passiva, no confonguem els termes, el que passa a l'Hospital de Móra és un tema essencialment de Móra, però és un tema que afecta a les tres comarques perquè és l'hospital de referència del nostre territori.
Precisament, ho nombrava vostè abans, el senyor Xavier Pallarès, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, amb una entrevista conjunta entre Ràdio Móra d'Ebre i Cerebre Cadena Ser, li donava suport en aquest projecte que sempre ha defensat de l'antic Altebrant, no? De la gestió des d'aquí, des del territori. I d'altra banda, la Noemí Llaurador doncs, deixava caure que no els agradaria perdre aquesta relació amb Móra d'Ebre. tanquen la porta definitivament amb Reus o hi és aquesta possibilitat de seguir vinculat la gestió, em refereixo, perquè recordem que a partir del 2018 s'acaba el conveni amb Gecosa.
Jo vull matisar una cosa que sempre he posat de relleu i que ningú podrà dir mai el contrari. Jo sempre he dit que la gestió que ha fet Gecosa o Sagesa de l'hospital, quan parlo de gestió em refereixo a la gestió física, del funcionament de l'hospital, sempre ha estat correctíssima, i dir el contrari seria mentir. Una altra cosa és la gestió econòmica i la gestió directiva, si tu vols, però en tot cas pel que fa a la gestió purament dita de l'hospital, jo sempre he pensat que és una gestió molt correcta, no només a l'hospital, no oblidem que Gecosa, per exemple, en el cas de Móra d'Ebre, es porta a la llar d'infants.
Exacte.
I també en altres municipis porten temes de caràcter social i ho fan prou bé. Ara bé, aquí el que està en discussió, torno a insistir, perquè a vegades això costa molt que la gent ho entengui. No estem qüestionant qui ha de fer d'infermera o de metge o com s'ha de programar les visites. No, això no és motiu de discussió. El que és motiu de discussió és qui tindrà la propietat de la gestió d'aquest hospital. És a dir, qui decidirà com se gasten els quartos que van destinats a l'Hospital de Móra. I aquí és importantíssim, és vital, és del tot necessari que el territori estigui representat. I quan dic el territori em refereixo mínimament en aquests tres consells comarcals i aquests tres caps de comarca. La gent d'aquí hem de poder decidir com volem que es gastin els diners del nostre hospital. I no dic que ho decidiguem sols, tampoc. Jo admeto perfectament una forma de funcionar participada, com no pot ser d'altra manera, per la Generalitat, amb un 51%, si es menester, només faltaria. La Generalitat és qui ha de prestar el servei sanitari al territori, però l'altre 49% ha d'estar en mans del territori per poder decidir com i de quina manera aquest diner s'ha de donar a terme. A partir d'aquí, si això després se materialitza en mitjançant Gecosa, Perico de los Palotes o Juanito del no sé què, és que m'és igual. No és el problema. El problema és veure qui decideix com es gasten els diners. Incideixo perquè això és molt important i a vegades la gent no ho entén.
Bé, doncs, n'estirem pendents d'aquestes properes reunions i de com es desenvolupa tot, que esperem que sigui satisfactori per a la gent del territori. No deixem la sanitat perquè recordo que l'últim cop que ens va visitar aquí al Fil Directe anunciava que Salut havia ofert a la comarca de la Ribera d'Ebre instal·lar-hi un centre de dia de salut mental. En aquest cas, Móra d'Ebre havia ofert potser tindre-la aquí a la població, a la capital de comarca. Hi ha hagut algun moviment més al respecte?
Això ens ho va comentar la presidenta del Consell Comarcal en la darrera reunió que vam tindre la sessió de Consell d'Alcaldes, i lògicament la mateixa presidenta deia que per part de Sanitat apuntaven que poder seria millor que pogués estar ubicat a Móra d'Ebre per la seva centralitat, per la seva capitalitat, per la seva facilitat de comunicació i demés. No? Bé, en aquest sentit, Móra d'Ebre es va posicionar ja immediatament en aquella reunió i va dir que si el problema era buscar un local, que Móra d'Ebre doncs buscaria un local. No hem tingut cap més notícia al respecte. Em consta que hi ha algun altre municipi que també té interès en la qüestió, i bé, tampoc serà problema de discussió. Jo el que penso que ha de ser sobretot importantíssim és que siguin capaços de lligar-ho a curt termini i que aquest servei o aquest nou servei pugui ser factible i realitzable ja.
Parlava abans d'aquest clima polític, aquesta situació actual que canvia cada dos per tres, i precisament ahir el Castell de Miravet doncs es va celebrar aquesta assemblea de càrrecs electes de les Terres de l'Ebre i va ser present?
I vaig ser present, sí.
Ens pot explicar una mica com es va desenvolupar aquest acte i una mica quin és el sentiment, la sensació de la gent del territori?
Són moments apassionants, la veritat. Jo no t'he dit el contrari. Jo recordo també el dia que vaig anar a la plaça Sant Jaume, que van cruzar tots els alcaldes de la plaça Sant Jaume acompanyant el president Mas i demés, o el dia que vam anar davant del jutjat acompanyant el Mas. I són moments molt en els quals sentes que participes molt intensament i amb molta primera persona, de moments que seran històrics, no? I en aquest sentit, doncs, home, carregats de sentiments, lògicament, com no pot ser d'altra manera. Jo crec que el que vam fer ahir és algo que jo diria important, i que sobretot el més important de tot és que no sigui menester utilitzar-ho. Vale? Perquè no oblidem que la finalitat última d'aquesta assemblea de càrrecs electes és de que en el cas de que hi hagués alguna intervenció per part de l'Estat pel que fa a l'autonomia o pel que fa a la Generalitat, doncs aquesta assemblea d'electes s'hagués de constituir i d'alguna manera pogués prendre decisions de com i de quina manera s'encara el futur. Per tant, content i satisfet de formar part d'aquesta assemblea de càrrecs electes, content i satisfet de que s'hagi habilitat d'una manera i de que això estigui preparat precisament este, però cruzant els dits i desitjant que no sigui menester que això es posi en funcionament. Tu dies abans, estem en uns moments en què jo diria que la voracitat política del moment és ferotge. No pots fer cap plantejament, ni a, no, ja no dic a mig, és que ni a curt termini. tot el que passa canvia en qüestió de minuts i d'hores. Per tant, doncs, home, són moments difícils, no t'he d'enganyar. Els que tenim una certa trajectòria i que portem un cert temps en política, com és el meu cas, que ja fa uns quants anys que estic en política, hem viscut altres temps que érem bastant més relaxats, bastant més tranquils, en els quals podies fer estratègia política a mig plaç. Avui en dia això no val. Avui en dia has de viure el minut a minut.
Tornem en aquest cas al govern municipal, perquè hi ha hagut canvis. La regidora Montse Torres, doncs, va decidir deixar el seu lloc a l'Ajuntament, en aquest cas al capdavant de la regidoria d'Acció Social, i ha entrat ara Noelia Guirau, que encapçalarà Turisme.
Noelia Guirau, que se'ns va quedar a 4 vots literals, a 1, 2, 3 i 4 vots literals d'entrar com a regidora en aquestes passades eleccions municipals, i que hem pogut tenir en lloc de 7 regidors, 8. Per tant, doncs, doblement content de que aquesta regidora, que la vam tindre tan propet, avui estigui i formi part de l'equip de govern. Aquesta és la part positiva, però tota qüestió d'aquestes té una part positiva i té una de no tan positiva, no? Que és que, home, malgrat jo estic que és més que justificat la decisió que ha pres la Montse Torres, la Montse Torres és una persona d'una edat important i que té unes responsabilitats familiars de gruix, jo he de dir que em sento molt satisfet d'haver treballat amb la Montse Torres aquests 6 anys que he treballat amb ella. La veritat és que és una persona encantadora, una persona amb un talent i amb una capacitat, sobretot amb una capacitat de treball extraordinària, i la veritat és que la trobarem a faltar, no et puc dir el contrari, la trobarem a faltar, tot i la frescura, l'alegria i la xispa que ens aporta la Noelia, no? Bé, el divendres passat precisament vam fer un sopar de comiat en el qual vam creuar aquesta xispa, aquesta alegria de la Noelia, amb aquesta arrencança que ens produeix el fet de que la Montse Torres ens abandoni. Jo crec que va ser un sopar prou eixerit i prou bonic, que ens va donar moments de sentiments molt, molt importants i que ens va cohesionar molt com a equip, que al final jo penso que és una de les qüestions que jo vull destacar, que som un equip molt cohesionat i que això és molt important.
I em consta que en aquest sopar, perquè jo també estava per allí, no estava sopant amb vostè, però també estava per allí, va provar la tapaporca.
Efectivament.
Jo també la vaig
efectivament,
provar.
Efectivament, també vaig provar la tapaporca, sí.
I aprofitem per acabar amb aquest tema, no? Tema Saladet, per acabar aquest fil directe, que ha anat molt bé, no? M'han dit.
Estic francament astorat de veure les xifres que m'estan plantejant segons quins establiments de tapes que han servit i sobretot de veure el moviment de gent que es veia pel poble durant aquests dies. M'estic molt content, de que finalment una qüestió que va començar mitja broma, doncs ha pres volada, és la quarta edició, i jo he de felicitar lògicament a la Montse Pineda i a tot el seu equip de festes, perquè realment, doncs, jo crec que any rere any anem aconseguint que aquesta festa major d'hivern, que és la festa de Sant Antoni, doncs vagi prenent rellevància, que vagi tornant a ser allò que va ser anys enrere, i la tapa porca, jo crec que és un èxit espaterrant.
S'ho curren moltíssim,
moltíssim,
eh? Sí, un nivell molt, molt alt, i que, bueno, doncs esperem que l'any que ve puguem tornar a provar.
Tant de bo, i estem estudiant la possibilitat de fer alguna qüestió més, però que no vull avançar, perquè si no la Montse em picarà.
Bueno, la Montse Pineda i el David Fornós, que venen demà, a més, a fer aquest sorteig en directe.
Doncs en tot cas les vas esgarrapar amb ella, a veure si t'ho vol dir ella.
Demà li preguntarem. Senyor Joan Pinyol, un plaer que ens hagi visitat al fil directe, i ens trobem en properes edicions per seguir parlant de l'actualitat d'aquest municipi. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició, com sempre.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.